Hola, mosseguis. Acabo de començar una sèrie de minuts mosseguis, és a dir, aquest programa de minuts mosseguis no és únic, en teoria n'hi haurà d'haver més d'un, però com diu l'amic Carles Caño, doncs, promet menys i després s'entrega més, jo no, jo sempre dic, ja farem de tot i després ja veurem el que arriba, però d'entrada tenim aquí un minuts mosseguis sobre un tema que m'han demanat pel grup de Telegram. Perquè, a veure, anem a entrar una mica en tema. Apple acaba de presentar els seus nous MacBook Airs, iPad Pro, i ja vau escoltar el meu rant en el programa aquest que diu que hi ha gent que va riure molt. I, a veure, donada l'estratègia de preus i les potències de les màquines presentades, dona la sensació que la plataforma Mac, ja us ho he dit, té els dies comptats. El MacBook Air incorpora només una innovació, que és el procés industrial de producció d'alumini a partir de materials reciclats, que permet reduir en un 50% la petjada ecològica de fabricació del MacBook Air. Però la resta de les coses, el Touch ID, la pantalla Retina i el processador que ve d'Intel, doncs, o bé d'altres productes propis d'Apple, doncs com els iPhones mateixos, o bé d'Intel. A més, de fet, el Touch ID és una tecnologia antiga. Si realment el MacBook Air portés una innovació potent, li haguessin fotut el Face ID, i fixeu-vos-hi que no ho han fet. Mentre que els nous iPad Pro porten innovacions a punta pala, han tret el headphone jack, o sigui que si ja treuen el connector d'auriculars ja vol dir que és innovació a tope, però a part, a veure, el processador aquest A12X és una autèntica bèstia en quant a consumir, en quant a versatilitat. Pensem que està pensat, doncs, per a gràfics, per a realitat augmentada, per a intel·ligència artificial, per donar suport a una pila de coses que volen muntar. No hi ha en el present, sinó coses que s'implementaran en futures versions d'Apple. Recordem que Apple treballen amb uns timelines molt llargs. I a més, segons els mateixos d'Apple, és més potent que el 92% dels portàtils de 2018. És això, dic això, és una màquina realment molt potent. Segurament pot competir en potència en processadors i7 de les games més mitges. Ja fa temps que vaig dir a mossegar la poma que Apple podria ficar aquests xips, els A12, en els Mac, però està claríssim que no, que això no passarà. Que això no passarà per una sèrie de motius, i són clars. Primer de tot, hem de recordar que Apple i Intel són partners estratègics. Diuen que els nous iPhone 5G, que vindran el 2020, portaran mòdems i chipsets d'Intel, i Apple no té res a guanyar abandonant a Intel pels Macs, entorbint les relacions amb un partner, i a més faria emprenyar molt els usuaris que fan servir Bootcamp per muntar Windows. O sigui que també això és una altra cosa, doncs, per la qual, doncs, l'aposta aquesta de que Apple es mogués a un chipset nou, doncs, segurament no té cap mena de sentit, i era un mal anàlisi. Però bàsicament el que passa també és que no té sentit que Apple es foti a fer virgueries amb una plataforma que està en la via morta. A veure, vull dir, a veure, quan dic que Mac està mort com a plataforma, abans que, a veure, no vull dir que estigui mort, vol dir que està en via morta. Ara com ara, macOS és la plataforma de PC més madura, més productiva, més estimada i collonuda, ¿vale? I li queden uns quants anys de vida, perquè la majoria de nosaltres, els mosseguis, tenim una inversió feta en hardware, en software i en perifèrics, en aprenentatge i en fluxos de treball que hem muntat. Amb el mossega la poma en som un exemple. Però OS X ja no és el Mac OS, ja no és el receptor de la innovació de la gent de recerca i desenvolupament d'Apple. ¿Vale? Sense tenir compte els iPhones, que és el que dona més quartos a Apple, Apple ven actualment més del doble d'iPads que de Macs. I a més, els iPads segurament treu més marge perquè ho fan tot ells, no han de anar a buscar plaques i xips a altra gent, tota la tecnologia és pròpia. O gairebé tot, igual hi ha algun xip de wifi o coses així que fot altra gent, però no tenen patents grosses, doncs, quan muntes un Mac amb un xip Intel, doncs, escolta, Intel s'emporta una passegada important per muntar-te el teu i5 o el teu i7. I a més, jo crec que, a veure, tindrem nous Macs, segur, tornaran a haver-hi nous Macs, el Face ID arribarà al Mac algun dia i s'actualitzaran els chipsets a mesura que Intel els vagi traient, i fins i tot és possible que arribi a haver-hi una estratègia de games i preus en els Macs que tingui sentit. Fixem-nos que el Mac, ara com ara, jo recordo aquell vídeo clàssic de quan en el Bill... el Steve Jobs torna a Apple i agafa i va trencar tota la gamma que havia muntada perquè hi havia coses solapades i fa allò agafa una pissarra blanca, la parteix en quatre trossos i diu, a veure, tindrem professionals i usuaris finals i el que tindrem és a la dreta tindrem els professionals, a l'esquerra els usuaris, a dalt tindrem portables i a baix tindrem desktop. I té automàticament, doncs, que et surt l'iMac per als usuaris, a la dreta et fiques el Mac Pro i llavors tens el MacBook i, o en aquell moment l'iBook i després el PowerBook. I està clar, és senzill, ara com ara no, ara si tu vas a comprar un Mac et tornes boig, perquè és que, escolta, els MacBookers es solapen en preu amb els MacBooks, amb els MacBook Pros, és molt complicat, o sigui, pots muntar-te un MacBook Air de 2.500 euros, i que és una bestialitat, eh? I llavors, ara com ara està la cosa molt boja, eh? Segurament igual tenen restos de fabricació de MacBooks que tenen que treure's, però collons, que els assaldin, eh? Ara com ara, realment, si algú s'ha de comprar un Mac, no, ha de meditar, has de fer una meditació i has de pensar coses i arribarà sempre amb aquella sensació de que no fas l'elecció correcta, amb la qual és una mica xungo, vale? Llavors, ara jo em faig una pregunta, vale? Tenim clar que el futur de les noves tecnologies d'Apple vindran cap a iOS, en aquest món post-PC que va anunciar ja Steve Jobs fa molts anys, fins a bastants anys abans de morir-se, quan va presentar l'iPad i Pro. Doncs a veure, el meu proper portàtil, que jo em compraré algun dia, tard o d'hora, ha de ser un MacBook Air o ha de ser un iPad Pro? Fixeu-vos-hi que no dic un MacBook, perquè és un trasto caríssim i amb un chipset obsolet, amb un processador lent, o estic parlant d'un MacBook Pro, perquè un MacBook Pro està pensat per aplicacions de Pro d'àudio, de vídeo, de 3D, de programació, i es troba en una altra gamma de preu, i ara com ara no tenim les apps en l'iPad, per tant, és a dir, si tu ets un usuari de MacBooker, en teoria no et fotràs a fotre en Premiere, no et fotràs a fer 3D, no et fotràs a programar en Xcode, perquè segurament necessites més patacada i et posaràs una cosa com un MacBook Pro. Vale? Si estàs fent o Logic Pro, que estic en aquest moment gravant jo amb Logic Pro, estic gravant-ho amb el Mac, vale? Potser més endavant algun d'aquests minuts mosseguis vindrà i ha gravat amb l'iPad, però no tenia un micròfon de qualitat per gravar-ho. Vale, llavors, estic parlant d'una tria molt clara. Algú que es compraria un MacBook Air de 1.300 euros, és a dir, el MacBook Air bàsic d'entrada, el punt d'entrada, o un iPad Pro de 12 polzades amb 256 GB de RAM, amb l'Apple Pencil i un teclat extern, que això pujaria a 1.300 euros. Estem parlant de dues màquines que valen exactament el mateix dia. Vale, llavors, com que són màquines equivalents en preu, vale? doncs, i a més són igual de portables, s'ha de tenir clar que, a veure, l'iPad és molt més potent en quant a processador i té molta més durada de bateria. El MacBook Air té un sistema operatiu més productiu, tenint en compte els principis old school dels maqueros. Vale? O sigui que abans que en Tomàs entri per alguna finestra cridant que l'iPad no és un substitut del Mac, vull dir que això no estic parlant del MacBook Pro, sinó que és contra el MacBook Air. Vale, així, doncs molt bé. Podrem seguir discutint i segur que a Twitter, a Medium i allà on la gent s'avorreix, com a Telegram, en podem seguir parlant. Però aquí, escolta, fem ciència. I el que farem és un experiment amb N igual a 1, és a dir, farem una mostra d'un cas. Jo tinc un iPad Pro de primera generació que vaig comprar amb la intenció que fos la meva primera màquina, la meva màquina principal, i que escolta, només faig servir com a iPad. Miro vídeos, miro la web, el mail, el Twitter, el Telegram, i faig de vegades servir alguna app de dibuix amb el Pencil. Però no és el meu treball, el workhorse, no és el meu treball, el cavall de treball, és l'iPad, el que tens a la tauleta de nit, o el que t'emportes de vegades en algun congrés perquè no vols carregar la màquina, però normalment t'emportes el gros. T'emportes el Sant Cristo gros, que és el MacBook Pro de 15 polzades, que és on està totes les coses. Vale? El que està clar, i en el seu dia ja ho vaig dir, mossega la poma, i vaig provar-ho, vaig intentar, i no vaig aguantar ni una setmana. Ni una setmana. A l'iPad Pro 12 polzades amb iOS 10 no és una màquina viable. Però escolta, ara tenim iOS 12, i hi ha una sèrie de millores d'usabilitat i de coses, doncs que, escolta, jo crec que anem a tornar-ho a provar. Per tant, el que he fet és comprar un teclat Logitech que s'endinya a l'Smart Connector de l'iPad Pro i la intenció és provar-ho durant tot el que queda el mes de novembre. És a dir, des del 5 de novembre porto fent-ho fins a finals de novembre em comprometo a no ser que hi hagin coses com bàsicament produir podcast que doncs, ara com ara no tinc els cables per enxufar les interfícies d'àudio a l'iPad, però els tindré, tranquils. Intentaré que tot ho fer-ho tot a dintre de l'iPad i us aniré explicant doncs, els problemes i les impressions que vaig tenir. ¿Vale? La idea és anar fent una sèrie, un o dos com a mínim, explicant les meves impressions, jo vaig prenent notes, i ara que deu fer doncs, unes 24 hores que tinc el nou teclat i m'he posat a viure amb l'iPad, us diré que escolta, estic força engrescat. Eh? D'entrar al teclat aquest de Logitech, ve amb una funda molt robusta, dona així, això és sensació així una cosa matxutxa, xula, bé, sí. I el teclat s'enganxa i es desenganxa, així és magnètic, afegeix una miqueta de pes, però escolta, tot això passa amb totes les fundes. Tinc una funda de color groc en el MacBook Pro que està gairebé destruïda i que val cadascun dels duros perquè les hòsties que s'han portat la funda se les hagués emportat al Mac. Imagineu, és molt millor una funda de merda de 20 euros que no un Mac de més de 2.000 euros. El teclat s'alimenta des de l'iPad, o sigui que no necessites carregar-ho, però he detectat que quan escrius amb el teclat la bateria baixa una mica més de pressa. La bateria baixa una miqueta més de pressa. No molt, perquè l'iPad Pro té una bateria que aguanta bé, però gasta. A més, l'iPad Pro és curiós perquè amb el carregador de l'iPhone no es carrega. Necessites aquells que són més quadradets, més matxutxos de l'iPad. O sigui, si l'intentes carregar amb un carregador de l'iPhone, l'has de tindre moltíssimes hores. De fet, si fa servir, treballes amb l'iPad entollat amb un carregador d'iPhone, vas perdent bateria. Vas perdent més a poc, però és com si no es carregués prou. És molt, molt curiós. Vale? A veure, coses interessants que fan més interessant de l'iPad només per el fet de tenir un teclat. D'entrada tens el Command i tabulació que permet canviar d'aplicacions com si estiguessis en un Mac. I a més en l'iPad Pro va superràpid. Escolta, a més hi ha una tecla que pots invocar la cerca del sistema operatiu, pots invocar el teclat en pantalla, que suposo que això deu servir per posar emojis, i pots, escolta, fer coses tan avançades com controlar la il·luminació des del teclat, la il·luminació de la pantalla, i pujar el volum, i els tecles multimèdia aquesta per fer play, i stop, i aquest tipus de coses. Hi ha una tecla que et permet canviar automàticament l'idioma, cosa que això no ho té en el Mac, jo sempre tinc que fer una combinació estranya perquè he tingut mantra de no muntar-me una macro, i el teclat té la mateixa disposició que el Mac, o sigui, té la seva C trencada, la seva N, i a més es tracta com un teclat com cal, les tecles s'enfonsen bé, perquè suposo que no hi ha algun psicòpata com el Logitech, no té l'equivalent del psicòpata del Johnny Ive, que es dedica a dir que les coses han de ser primetes. De fet, on hi ha el teclat doncs, és una mica de gruixudet, escolta, a mi no m'importa, jo vull que el teclat estigui bé. De fet, s'assembla com una miqueta als teclats que tenia Apple abans dels teclats de papallona. Bueno, un dels primers problemes que ens comencem a trobar és que quan vols treballar directament en una cadira, jo que sé, estàs en un sofà o en una cadira d'un aeroport, una estació de tren, o simplement estirat al llit, posar la falda del teclat, escolta, això es mou una miqueta. Aquí el MacBook Air guanyaria molt perquè és més possible, escolta, te'l fots a sobre el llit i treballa sense problemes, en canvi aquí has de trobar la postureta, o he provat, escolta, amb un coixí o amb un llibre gros, doncs escolta, ho recolzes, allò és d'allò, però has d'anar fent més equilibris. En canvi el MacBook Air, jo que he tingut sobretot els de 11 polzades, escolta, allò que ho agafes així per una punta amb dos ditets i fas qualsevol cosa, i va superbé. En el moment, un dels problemes que hi ha en un altre apartat és el tema quan has d'escriure en català. El teclat en pantalla et fa autocorreccions, però quan això es fica en un teclat mecànic és odiós, i llavors el que passa és que, per exemple, el Pages, l'iPad, no incorpora el corrector ortogràfic en català, només en el teclat en pantalla, això sí que hi és. Però, bueno, el no tindre el Pages com a editor de text en català, en castellà i anglès funciona més o menys, però no hi és en català, doncs estic pensant d'instal·lar-me el Word, o sigui, això ja és una bogeria, imagina't tindre que anar amb Word, això seria un malus, però bueno, com que necessito el Word doncs, per fer algunes coses de feina, perquè per publicar articles científics, pues, hem d'editar en Word, pues, escolta, pues, haurem d'instal·lar el Word. La majoria de les coses que faig habitualment veig que es poden fer amb l'iPad i un teclat. El que sí que cal és repensar els fluxos de treball i la combinació d'eines que fem servir. Quan vaig provar la primera vegada ser autosuficient amb l'iPad, el principal problema, i era un problema gros, era la manca d'un gestor de fitxers. I coses tan simples com adjuntar un fitxer en un email o pujar un àudio MP3 al blog per publicar un episodi de podcast eren absolutament impossibles. Us aviso que si escolteu això és perquè hauré penjat l'entrada i l'arxiu del podcast i ho hauré fet amb l'iPad. Això serà tot una... Potser si en Tomàs em renyarà, però la idea és fer-ho així. Escolta, publicar un podcast era impossible amb un iPad abans, perquè no podies adjuntar, només podies adjuntar les fotografies, però des d'iOS 11 tenim un gestor d'arxius que no es pot comparar amb el Finder, d'acord, però permet fer moltes coses, i d'altra banda ja fa més d'un any que els developers de les apps tenen les APIs per aprofitar aquesta funcionalitat i moltes apps funcionen, i a més és el sistema de fitxers no es limita a les apps, sinó que, escolta, la cosa està molt bé, perquè en iOS 12, almenys en iOS 11 ja no ho sé perquè no ho vaig provar al seu dia, però pots adjuntar fitxers de qualsevol arxiu de l'iPad des de Safari. Si tu tens un formulari web que et diuen que pengis un fitxer, doncs tu pots entrar en l'aplicació de fitxers, buscar i agafar un fitxer que tinguis a l'iPad o que el tinguis a Dropbox o que el tinguis a l'iCloud Drive i dir agafa't aquest fitxer i fot-el cap aquí dintre. De fet, si fa servir l'Split View, allò que tens una finestra a cada costat, o fiques com a finestra flotant l'aplicació de fitxers, el gestor de fitxers, pots fer drag and drop. Amb la qual cosa, escolta, és una meravella. Una altra cosa que és excel·lent és la gestió de contrasenyes. La gestió de contrasenyes en iOS 12 és fantàstic, s'integren al clauer de l'iCloud i en servei com OnePassword o LastPass. I, escolta, a mi em sembla que és estupendo. Funciona amb Safari, amb els altres navegadors i, a més, funciona des de les apps. A més, cada vegada que fa servir una contrasenya et demana l'autenticació per Touch ID. O sigui que si tu et deixes el trast obert i algú vol entrar, no, escolta, no pots accedir a les teves contrasenyes. En canvi, això amb el Mac no passa. Si ho fa servir amb el keychain del Mac. Normalment no sempre et demana la contrasenya. I l'únic problema que he trobat aquí és quan el Safari et suggereix, una contrasenya, un password, i la web que està programada amb el cul et diu que aquell password és massa gran o que fa servir caràcters que no estan d'allò. Però això ens passa també, doncs, generalment al Mac en OnePassword. Bé, en conclusió, que estic vivint en l'iPad i segurament intentaré que el proper episodi gravar-lo directament també a l'iPad i no fer trampa amb el MacBook. El que passa que de tant a tant tinc que agafar el Mac perquè tinc algun arxiu que estava per l'ordinador i el tinc que recuperar, fer alguna cosa així. Però la idea és això, fer vida totalment iPad Pro tot el dia a veure què passa. I us aniré dient, per si algú de vosaltres, doncs, escolta, té intencions hostils, us aniré explicant les coses que em van passant. De fet, tinc un arxiu de log i vaig explicar, mira, tal, això es resol, això. Ara tinc un problema i el resolc. I això és tot. Ja us ho explicaré com va la cosa. We'll be right back. a veure si n'aprenen Tomàs a posar músiques.